aquesta qüestió.
Però el...
Si us sembla, comencem per la qüestió de les fiances i els embarcaments bé, i després anem a la qüestió de la renovació dels òrgans judicials d'aquest país.
Sí, perquè ahir gratant una mica vaig veure aparèixer noms que figuren a dia d'avui, amb mandat prorrogat, el defensor del pueblo, vaig veure uns noms que em vaig quedar que ni sabia ni que existien políticament parlant. No? Anem a pams. Anem. A veure, és increïble que, per exemple, l'advocacia de l'Estat no s'hi ha ficat en aquest tema. El Jaume Giró, el conseller d'Economia i Finances de la Generalitat, diu que és absolutament legal i net, doncs que el sistema que havia utilitzat la Generalitat per validar això. També la Sindicatura de Comptes aquí a Catalunya havien dit que fos irregular. Bé, aquí partim de la base que aquest Tribunal de Comptes és molt singular, i si em permets doncs faré 4 o 5 coses que demostren la seva singularitat des del meu punt de vista. D'entrada, no és un tribunal, és un Tribunal de Comptes, però no pertany a l'òrbita del Consell General del Poder Judicial. I aleshores, encara que es digui tribunal i actuï com un tribunal, doncs no ho és. Però, a veure, aquí hem parlat diverses vegades, i el Manolo se'n recordarà, el David no, perquè no hem coincidit amb divendres, de les portes giratòries. Això està considerat la grandíssima porta giratòria, una de les més grans portes giratòries que hi ha per Madrid. Perquè, a més, és la pàtria del nepotisme, perquè són uns 600 funcionaris i hi ha gairebé 150 que són família entre ells. Això és una cosa insòlita. El ple són 12 vocals, però hi ha 650 funcionaris. Tot això que he comentat ara i que diré a partir d'ara amb exemples concrets, com se sap? Se sap perquè fa uns 5 o 6 anys un lletrat de la institució va assistir a un, va preparar a un germà seu perquè entrés com a lletrat també en aquesta institució. I quan faltava molt poc per l'examen, de cop van canviar les bases del concurs d'oposició. I va entrar, o sigui, ja no complia els requisits, el germà d'aquest advocat, que es diu Fernando Clemente, i resulta que va entrar casualment el germà del vicepresident, un que porta 20 anys a la institució, que es diu Javier Medina. Esclar, llavors això en el tal Clemente no li va agradar. Va recopilar, és fàcil, va recollir unes quantes afirmacions i dades i tal, i va anar a Estrasburg, i ho va denunciar allà. I a Estrasburg, o a Europa, la Unió Europea, va arronsar el nas, i què va passar? Pues que al cap de poc temps va haver-hi un altre concurs d'oposició i ja va entrar el germà del Clemente. Però, esclar, van quedar coses que es van saber, com per exemple, que això té un dels sous més alts de Madrid. Els vocals són, em sembla, són 130.000 euros cada un. O sigui, tots els funcionaris, els uixers, les secretàries, tothom cobra entre un 20 i un 30% més que l'equivalent de lloc als altres llocs de Madrid. I mira que a Madrid, llocs oficials i organismes, n'hi ha la tira. El ple es reuneix un cop al mes. A l'agost no, clar. L'agost no, però un cop al mes. Qui és la presidenta? María José de la Fuente, que és la filla o la neboda, la filla de Licinio de la Fuente, un exministre...
De la vivenda.
Sí. I està també, té dues cosines. Jo no dic que les hagi ficat elles, dic que són casualitats, que són sospitoses. Té dues cosines.
T'he dit que 150 sobre 650. Home, és un de cada quatre,
És una barbaritat. Dos cosines que són la Maria Eugènia i la Maria Asunción de la Fuente. Bueno, molt bé, potser és casualitat i tothom es presenta a lo mateix. Aquesta senyora, que jo no dubto en absolut de la seva capacitat, segur, tots els vocals han fet oposicions i tal. Ara, porta 28 anys al Tribunal Econòmic, no de presidenta, però porta 28 anys. Ella va substituir fa uns 9 anys en un altre nom conegut, que és Ramon Álvarez de Miranda, exdiputat, sí, que el Manolo segur que coneix bé. Sí. Aquest senyor va ser president. El van substituir. Què va fer aquest senyor? Se'n va anar a casa? No. Ara és vocal. Sí. Des que va... Això no sol passar en els organismes, no? Per cert, que també hi té un nebot i una cunyada, el senyor Álvarez de Miranda, allà dintre. Un altre vocal, Margarita Mariscal de Gante. Va ser la primera ministra de Justícia de José María Aznar. I també va ser vocal del Consejo General del Poder Judicial a proposta del PP. I també va ser diputada del PP. Parlant de José María Aznar, el seu germà Manuel Aznar López és vocal. Aquest senyor és alt funcionari de l'Estat. Està jubilat. Però això no és impediment perquè sigui vocal aquí. O sigui, continua jubilat, però també és vocal cobrant aquest sou fantàstic. El vicepresident és Javier Medina, ja n'hem parlat, el tema del germà i tota la història. Aquest senyor està vinculat al Tribunal Econòmic des de 1979. Vinculat, perquè, esclar, ja...
Mira, 42 anys, ho sé perquè és la meva edat, ho tinc claríssim quan és fa qui és.
Imagina't. Vocal ho és des del 2012, perquè a dintre hi ha molts llocs, i vas canviant cap aquí, cap allà, etc. I amb ell treballa la dona de Federico Trillo. També està allà. I ell, aquest senyor, el Medina, té el germà que hem dit abans...
No sé si deixar-te seguir,
M'estàs recordant una pel·lícula famosa en la que entrevistaven històries de la ràdio. I entrevistaven un torero. I sempre diia, també toré con ell. També toré con ell.
M'estàs recordant això. No continuo amb els vocals i deixeu-me acabar amb aquesta, que és molt bona. Allà hi ha un comitè d'empresa. Hi ha molts funcionaris i tal. Els dos últims caps del comitè d'empresa, entre tots dos, sumen 16 familiars a dintre.
Col·locats.
Entre ells una exdona, no diré d'aquí, però hi ha una exdona també. Clar, això és el desmadre més absolut.
Però a més a més, o sigui...
Ja no tinc res més a dir.
Tenim aquí un macro-xiringuito, diguem, de col·locació, de portes giratòries i de nepotisme... I de corrupció,
i de força
que després es converteix en un braç executor, diguem, d'un tribunal polititzat que va contra la dissidència política, diguem,
sí,
no?
Sí,
vull dir, o sigui, és un pas més. O sigui, una cosa és que siguin això que s'ha explicat tu ara, no? Tota aquesta corruptela...
I més
això.
Que hi ha, cara.
Però després és que en els últims anys parlem del Tribunal de Comptes, perquè si no és que ni en parlaríem. No. Però el Tribunal de Comptes, aquests han pogut viure durant 40 anys d'aquesta mamandúrria, diguem, per dir-ho en termes castissos, perquè no se n'ha parlat mai del Tribunal de Comptes, mai ha sigut protagonista. Feien un informe a l'any sobre les despeses electorals dels partits, sempre deien que ningú complia la llei i no passava res. I així anàvem passant un any i un altre any, que jo voldria saber aquests 700 funcionaris que han fet durant aquests 40 anys, perquè almenys últimament sí que han treballat una mica, sembla. Però és que després, clar, després s'han convertit en un organisme de persecució política, perquè van molt més enllà del que ha anat la justícia. I el cas aquest dels avals és que això, vaja, és al·lucinant. O sigui, aquesta instructora està embargant a unes persones concretes perquè fa una lectura, ella... fa una lectura del decret de la Generalitat pròpia, que és diferent de totes les lectures que han fet el Consell de Garanties Estatutàries, els lletrats de la Generalitat, el propi govern espanyol que no l'ha portat al TC. Vull dir, ja no és només el nepotisme i la corrupció, és aquesta altra vessant, jo crec, més política, no? la que ara fa... O sigui, és que això fa por. Això fa por, perquè qui voldrà entrar a l'administració pública avui en dia, si saps que et poden anar per tu per qüestions polítiques, no?
Manolo.
Jo comparteixo la crítica al nepotisme estructural que té aquesta institució. La comparteixo perquè l'he viscuda. Quan els companys meus del Congrés, alguns d'ells molt significats, passaven després al Tribunal de Comptes. Jo sempre diria que difícilment fiscalitza una mica una amic. És a dir, jo crec que hauria de ser un orgue que tingués una independència plena, i això voldria dir als funcionaris, per exemple, d'Hisenda, o sobretot interventors de l'Estat. Clar, perquè són els que han fiscalitzat sempre els comptes. Ara és de conya que un diputat, Manolo Núñez, ja vos ho dic, Manolo Núñez, que és una grandíssima persona, el diputat per Lleó, i penso que va ser ministre també, amb el Suárez. Manolo Núñez, doncs clar, va passar del Congrés de Diputats allà, i vaig quedar molt, molt sorprès. Una altra persona que va molt amic meu, i que li tinc molt de respecte, i que ha sigut molt escrupulós en la funció, el Lluís Armet.
Sí, és veritat.
Vale? I veu que parlo d'un socialista. Aleshores, clar, jo entenc que això no se menja bé. Això no sona bé i no es menja bé. I aleshores això són coses molt delicades quan són veredictes que poden tenir conseqüències derivades, com aquestes que també hi ha d'aplicar-te l'embargament d'una propietat. Aleshores, això jo ho estic d'acord amb vosaltres. Ara, jo no estic d'acord amb, per mi, el que ha fet la Generalitat de Catalunya. És dir, que transferir els avals... A una institució que és de la Generalitat, que està en diner públic, etc., no em sembla correcte. Això, les coses, no em sembla correcte. Aleshores, clar, al qüestionar tota la base judicial, diguem-ne, entre cometes, que és la que ha fet ara la resolució, queda desmerescuda totes les conclusions i derivades que se produeixen en un fet com aquest. Per tant, jo crec, sincerament, que això no se menja bé. Això està mal plantejat i no es menja bé. I les conseqüències seran descrèdit de l'administració pública i descrèdit dels rols de l'Estat. Així de clar ho dic, perquè, clar, tu no pots tenir una institució com aquesta que, bueno, els seus informes ni fan cas una vegada a l'any venint al Congrés de Diputats i fent el seu veredicte, entre cometes, el seu veredicte sobre l'administració dels pressupostos o de la gestió interna dels partits polítics i passar la pàgina. Clar, és que jo no té ni cap ni peus. Ara mateix us acabem d'enterar d'una cosa que per mi és molt sèria, gràcies a aquest senyor, que tampoc no ho entenc gaire, no? Que un senyor que ha sigut director tants anys del Servei d'Intel·ligència deixa un dietari en el qual hi ha anotacions i se publiquen. Això ho trobo increïble. No ho he vist mai enlloc del món. Increïble. Aleshores, què passa? Que, clar, ahir ha aparegut una dada que a mi me pareix molt sèria. Que el senyor Rey va facilitar 50 milions a la UCD per ser financiada. Home, que la monarquia facilita 50 milions per ser financiat a la UCD del senyor Suárez, me pareix estrambòtic. Me pareix molt poc seriós. I que el senyor Rey, que jo no el criticaré, perquè jo amb això som molt respectuós amb la institució, però que el senyor Rey resulta que li dona una gratificació a Suárez d'un milió de dòlars al marxar, què vols que et digui, grinyola. És a dir, hi ha coses que estàs veient ara que estan sortint que no, i s'haurien de clarificar.
Perquè estàs impugnant, vull dir, ara estem sabent moltes coses sobre la transició, i evidentment ara hi ha una onada, diguem, d'impugnació de la transició, i per molts motius, però justament en aquest cas que tu estàs nomenant ara és especialment significatiu perquè ho està traient un diari gens sospitós d'estar en contra de la transició i de la monarquia i de la Constitució, fins i tot, que és l'ABC, no? És el diari que està traient aquestes memòries de l'excap del CSIC, i allà es veu clarament, doncs, que en aquell període hi va haver llums, però també va haver moltes ombres, no? I potser sí que s'ha arribat el moment de poder-ho dir i poder discutir i poder dir, escolta, a veure què es va fer allà i que es va fer malament, i que se sàpiga. I escolta'm, és que si no estarem sempre en un bucle, no?
Però de vell, jo et diré una cosa. Jo en aquell moment estava a les cuines, i per tant vaig veure molts guisats, molts comitents de la cuina i de laboratori, I jo no m'escandalitzo perquè el bon fi de la qüestió portava una solució molt gran d'un problema seriós.
Però justificava tot.
Bueno, no, ja ho sé. Però el que sí que et vull dir és que, clar, hi ha coses que són gruixudes. Jo ho diré descaradament. Tots els partits van ser financiats irregularment. Tots els partits. ¿Vale? Jo vaig publicar al diari de Barcelona, en la meva secció, que es deia El Vuelo, de cada dia, de mitja pàgina, vaig publicar com va arribar un avió, una avioneta, carregat de maletes de bitllets des d'Alemanya. Un partit, exactament. ¿Vale? I sé molt bé que van intervenir l'avioneta, van verificar que allò era irregular, i quan va acabar la verificació, com era una tarda o no sé què, per la nit van deixar la policia que estigués vigilant l'avioneta perquè, digo, alterar el tema. I el dia següent va anar al CNI, al Teixit d'Entroses, va anar amb un notari a aixecar acta i van trobar que les maletes estaven ple de retalls de diari. Us ho heu sentit bé?
Que havien fet el canviasso.
Claro. Claro, per això dic jo, si anem, bueno, i el Filesa i tot el que vulgueu, i el Fedisa, i jo us dic en sèrio, és un tema molt... En aquell moment se pot entendre, perquè aquí no tenia recurs cap partit polític, i tenia que néixer de zero. I que hi haguessin padrins, s'entén. Però al dia d'avui ja no s'entén. I aquí hi ha una derivada que la podeu entendre i no la mencionaré en aquell moment. Ja no s'entén. Venezuela no s'entén. ¿Vale? I no s'entén el plus ultra, tornant-li 40 milions d'euros a una companyia que té un avió i que és aprofitat per venezolanes. Clar, són coses que grinyolen. Ara, si entrem a fondo, jo ho dic molt clar, si entrem a fondo, i llavors tots s'hauran de callar.
Però la vols entre tothom, diguem-ne. Això com ho va dir aquella frase, ara m'ha recordat, quan va ser Pujol, no?, que va anar al Parlament a la Comissió d'Investigació.
Allò de fer...
Sacsegem l'arbre, no?
Començarà a caure tota la fruita.
Pujol sabia moltes coses, i ell i jo mos confessàvem contínuament. O sigui, hi havia una cadena de transmissió, per això dic jo, escolta, de veritat, La transició ha sigut una gran obra. Per mi, l'enginyeria política més intel·ligent que ha fet aquest país probablement en segle i mig. Ara bé, que té taques negres? Sí, sí, clar que les té. Segur. Clar que les té.
No, abundant amb el que deia d'ells dos i lligat una mica amb el que hem començat, però és veritat, els partits queda bastant clar que es tapen entre ells o s'han tapat entre ells de manera puntual o no tan puntual. I han utilitzat institucions, com per exemple, i tornem-hi al Tribunal de Cuentas. Per exemple, és sospitós que no hagi hi ha hagut cap denúncia i que no hagin fet cap investigació en temes com Gürtel, Bárcenas, Púnica, res. A Euskadi, per exemple, mai.
Van fer una investigació vegades sobre l'Anna Botella i la van absoldre.
Sí, bueno, i ara us explicaré una que van fer quan el José María Álvarez el Manzano era que allà va haver-hi lío intern. Mira, us explico ara mateix. José, el 2003, Álvarez el Manzano, del Partit Popular, alcalde de Madrid. Li qüestionaven, perquè ell havia dit que eren gastos de despeses de representació, 103.760 euros que estaven en assistència a eventos, bodes i els regals de les corresponents bodes. I, a més, i això és el que més cantava, afegia, con mi senyora, que, a més, portava permanentment una costurera, això està escrit, tot això està escrit, una costurera per si sobre la marxa havia de fer allò un remiendo. Va haver-hi bastant de lío intern, especialment el vot discrepant d'una vocal, que era Ana María Pérez Tórtola, però Antonio de la Rosa i Javier Medina, que eren els altres, sempre surt el Javier Medina, en aquesta institució sempre surt el Javier Medina, van dir que no, i l'argument sabeu quin va ser? Que com que no estava escrita la norma del tema de la costurera, si no figurava la norma que era sancionable, pues, al no figurar la de la costurera, no era irregularitat. No, i us volia dir una cosa que és això que deia el Manolo especialment i el David. Va haver-hi un any, el 2008, que es veu que unes eleccions era tothom, pràcticament tothom, els grans partits, tots feien irregularitats. Com ho farem? El Tribunal de Cuentas que investigui. I sí, va investigar i va donar la resposta al 2013, 5 anys més tard. Com que, ja ho sabeu, que amb els temes d'economia administrativa la prescripció és als 4 anys, ja estava tot prescrit. O sigui que, a veure, serà veritat, serà veritat, no ho sé, però no hi. És que ja està bé de tapar-se les vergonyes, a part de les portes giratòries, tapar-se les vergonyes uns als altres.
Hi ha una qüestió en relació amb aquest Tribunal de Comptes que jo crec que és significatiu, no? I ahir eren aquestes declaracions que feia el Jaume Giró, clar que és una persona que està acostumada des de fa molts anys a mesurar molt bé les paraules que fa servir. I quan fa referència a la decisió del Tribunal de Comptes, parla directament de venjança política, com és una manera bastant contundent de referir-se al que el govern entén que està passant, no?
Totalment. És que, més, o sigui, és evident que aquest decret és una... No hauria de ser. Aquesta operació que es fa, perquè en una situació normal això no hagués passat. Per tant, és veritat el que deia el Manuel. Bueno, doncs hi ha un punt en què potser sí que fins i tot és irregular. Però això, en tot cas, ho ha de decidir el Tribunal Constitucional. O sigui, si aquest decret és legal o no és legal, o s'ajusta o no s'ajusta a la legalitat, no ho pot dir una senyora que està instruint un cas, ella mateixa, que és el que està fent. Ella, ni tan sols diu que sigui il·legal aquest decret, sinó diu, interpreta ella que no cobreix aquest cas. Home, però si és un decret que s'ha fet ad hoc per a aquestes persones, com és possible que no cobreixi aquest cas, no? Bueno, fa una investigació totalment, evidentment, allunyada, diguem, del que és el sentit comú, no?
Persones, David, persones ja jutjades als tribunals.
Sí, sí.
O sigui, això va independentment de les sentències que ja tenen.
Bueno, i persones, algunes de les quals, que són funcionaris sense carnet polític i fins i tot que no són ni independentistes, com la interventora general, la senyora Rosa Vidal, i algun altre cas. Vull dir, és que aquí han agafat la perdigonada i han disparat i allà han caigut uns quants que molts passaven per allà, saps què vull dir? Però bueno, és la manera de treballar que tenen. Realment.
Sí que és veritat que, per exemple, l'advocacia de l'Estat va decidir que no hi entrava. És a dir,
Però li deia, l'advocacia de l'Estat li deia, vostè, Tribunal de Comptes, no pot entrar a qüestionar la legalitat d'aquest decret. O sigui, faci el que vulgui, però no qüestioni la legalitat d'aquest decret. I, evidentment, llavors, com que la instructora no podia dir aquest decret és il·legal, el que ha fet és dir aquest decret, segons jo, segons la meva lectura, no serveix per aquest cas concret. clar, és una trampa bastant, vaja, matussera, eh?
Jo crec, torno a repetir, que les coses s'han d'objectivitzar al màxim, i els procediments sobretot, i que no és correcte que polítics o expolítics estiguin, o amics de parents o no sé què, estiguin en aquest tribunal. Això no és correcte, això cau per la base. Aleshores, clar, jo sí que crec que s'hauria de fer una revisió aplicant la mateixa norma del principi que se vol aplicar en aquest moment per la Comunitat Europea respecte a lo que és els tribunals i els jutges en la seva elecció, com estem veient en aquest moment, en la polèmica, s'hauria d'aplicar el mateix principi a aquest Tribunal de Comptes en el qual la gent fora objectivament valorada i elegida en funció de les seves carreres personals. Mira, Manolo, per tant, interventors de l'Estat.
T'interrompo un moment perquè Pere Aragonès està parlant, crec que el podem escoltar, està parlant i el podem escoltar en directe.
I de la direcció política de la Generalitat de Catalunya. Veiem, doncs, com ahir el Tribunal de Comptes, amb una nova mostra d'aquesta causa general contra l'independentisme, que és una causa que està guiada per la venjança i per la voluntat de repressió, decidia, prescindint de qualsevol criteri jurídic i marcat per criteris polítics i ideològics, va decidir, doncs, continuar amb el procés d'embargament dels béns d'una trentena de famílies perseguint la seva ruïna econòmica. Han intentat, al llarg de la història, en les diferents onades de repressió que ha patit el poble de Catalunya, s'ha intentat acabar amb les institucions de forma física, com el cas del president Companys, amb la repressió molt dura de després de la Guerra Civil, durant el franquisme, i ho veiem avui aquí, doncs, al Fossar de la Pedrera, on hi ha les restes de tots els defensors de les llibertats de Catalunya, els immolats per Catalunya, a qui avui també retem homenatge. Ho van intentar aleshores i s'ha continuat. Però la baula, la cadena històrica de la continuïtat institucional, de la continuïtat en la voluntat d'aquest país d'assolir la màxima llibertat i la justícia social, d'aconseguir la màxima prosperitat, aquesta cadena històrica aguanta. I aguanta perquè cadascuna de les baules, en cada moment històric, ha sapigut, doncs, mantenir la fermesa. I ara també és el moment de la màxima fermesa. És el moment també de combatre aquest nou atac amb tots els recursos legals, amb la màxima solidaritat col·lectiva, però també amb la màxima ambició nacional. I recordant que tenim un conflicte obert amb les institucions de l'Estat espanyol, que és un conflicte sobre el futur del nostre poble, sobre la llibertat de Catalunya. Catalunya ha de tenir dret, té el dret i ha d'exercir plenament reconegut el dret a decidir el seu futur, el dret a fer un referèndum sobre la independència de Catalunya amb reconeixement internacional. I ha d'anar precedit també per una llei d'amnistia que posi fi a tota la repressió, a la que afecta les persones vinculades a l'acció exterior de la Generalitat en el cas del Tribunal de Cuentas, però també a la resta de represaliats i represaliades, els que són a l'exili i els que, des de l'interior de Catalunya, també estan patint els atacs per part d'aquesta causa general contra l'independentisme. 81 anys després, malgrat que van intentar, assassinant el president Companys, que els valors republicans de la justícia social i de la llibertat nacional desapareixessin, seguim. Continuem i en camí de la victòria, que la victòria, el millor homenatge que podem fer al president Companys, a tots els immolats per Catalunya, al president Macià i a tots els que van sacrificar la seva vida per la llibertat del nostre país, és aconseguir-la. Aconseguir la llibertat i la justícia a la República Catalana. Moltes gràcies, molt bon dia a tothom.
Doncs aquesta és la intervenció del president de la Generalitat. Avui és el 81è aniversari de l'afusellament de Lluís Companys. Esquerra Republicana fa cada any un acte oficial, també el govern de la Generalitat. Aquest és el que tira endavant el govern de la Generalitat al Fossar de la Pedrera, on hi ha enterrat Companys al cementiri de Montjuïc. A primera hora s'ha fet també l'acte de record que es fa tradicionalment al Fossar de Santa Eulàlia, al castell de Montjuïc, en el lloc i en l'hora en la qual el president Companys va ser afusellat. Per tant, bastant clar, David, el posicionament del govern català, aquest to enèrgic del president de la Generalitat en aquesta doble via. Recurs legal per una banda i tenim un diàleg obert amb el govern espanyol que ha d'abordar qüestions com aquesta. No?
El que passa és que el recurs, la decisió de la instructora no atura l'embargament. Per tant, aquí el problema que tenen sobre la taula ara mateix avui dia i que hauran de resoldre aviat és com s'ajuda aquestes persones o quin mecanisme s'articula, diguem, perquè no realment no els acabin embargant les cases, els comptes, els sous, etcètera. Perquè...
I si els hi accepten? I si els hi accepten?
Exacte, sí. Vaja, jo...
Si els accepten, ho dic perquè, clar, hi ha persones que ja té... Artur Mas ja té béns que estan embargats i que l'haurem de veure si li deixen embargar dues vegades
però en el cas d'Artur Mas és pitjor. O sigui, li van embargar la casa, després es va pagar la multa, però el procediment de desembargament encara no s'ha fet.
Per això t'ho dic.
És un tema administratiu, diguem, no? No és un tema de que ho tingui embargat. Està en procés de desembargament, no? I, vaja, jo crec que s'haurà de buscar alguna solució d'aquestes... Ha dit una paraula el president que jo crec que l'hem d'interpretar en aquest sentit, que és la màxima solidaritat. I, per tant, jo crec que aquí els partits hauran de fer alguna fórmula de posar les seus dels partits com a avals o recollir diners o d'alguna manera...
Clar, però aquí això ja es va fer. Però aquí no sortirem del cercle, no? És a dir, al final, la lectura que s'està fent per part del tribunal és no et serveixen aquests vals aquest aval de l'Institut Català de Finances perquè al final venen a ser diners... No? De la Generalitat.
Però si és un particular, o sigui, un partit polític, sí, que és un particular, diguem, és una figura jurídica, posa les seves seus com a aval a una persona concreta, això jo crec que això sí que s'hauria d'acceptar, vaja.
Ja ho veurem, perquè en principi la filosofia que està demostrant el Tribunal de Cuentas és que tiene que pertenecer al pecunio personal. Això és una ascensió, això és...
Jo feia la reflexió justament per això, perquè és que... És a dir, fons d'aquest tribunal han arribat a qüestionar fins i tot si serviria que hi hagués un aval per part de la Caixa de Solidaritat, per això...
Però en el cas de l'Artur Mas sí que es va pagar amb la Caixa de Solidaritat,
Vull dir, per tant, que hi ha un... Rigau, Joan Ortega...
Vull dir que hi ha un precedent, ja hi ha un precedent d'això, per tant, a mi m'estranyaria que ara no...
Però com que s'ha... I tu ho has dit molt bé, David, com que administrativament encara no s'ha aturat, ara, al començar això, doncs l'administració, en aquest cas el Tribunal de Cuentas, diu, no, això, quan ho tinguin resolt, ja ho resoldran. Ara no nosaltres demanem això.
Aquesta qüestió té una derivada, que és que això ve d'un anunci del Tribunal de Comptes Manolo, que coincideix en el temps i en el dia en què el Partit Popular i el PSOE, després de mesos i mesos i mesos i mesos de no posar-se d'acord per a renovar res dels òrgans judicials, en 24 hores va ser anunciar-ho i en 24 hores ja han tingut l'acord. És veritat que el Consell General ha quedat fora, Però Tribunal de Comptes, Tribunal Constitucional, Defensor del Poble, ja està fet.
Jo, en fi, m'ha sorprès una mica la maniobra final de que s'hagi fet tan ràpidament, en 24 hores, el que ha durat mesos i mesos i mesos, i, bueno, i això no arriba a bon terme. Però jo voldria dir una cosa que a mi m'amoïna amb tot el que està passant. Home, jo tinc, desgraciadament, tinc massa memòria personal. I tinc...
Desgraciadament no, Manolo.
No, desgraciadament. En aquest moment m'agradaria saber menys del que sé, per viure més tranquil. I ho dic perquè jo tinc hores, anys de confidències del president Tarradellas. Tant a l'exili, quan no anava ningú a veure'l, quan va tornar, com quan se va jubilar a la via Augusta, a casa d'ell. Jo vos he dit una cosa, A mi no m'agrada la glorificació de Companys. Jo entenc que Companys va ser un president que el van matar. I, per tant, el van justiciar...
L'únic president democràtic a Europa...
No, ja t'ho dic. I això és, evidentment, injustificable. És a dir, que l'hagin sancionat, que l'hagin... No sé, que l'hagin condenat anys de presó, però matar-lo, no. Aleshores, clar, això, com diu els italians, no? Una bella morte redime tutta una cativa vita, no? Aleshores, això no justifica altres coses. I a mi Tarradellas m'ha explicat coses molt sèries, molt serioses, que no m'he atrevit mai ni a dir-les ni a publicar-les, sobre el president Companys. I, clar, quan un té unes confidències d'un company que era el conseller en cap del Companys i que no estava d'acord en les barbaritats que feia, i solament ne diré una. Diu, governàvem nosaltres, Esquerra Republicana. Diu, però el carrer el dominava i el que deixava fer Companys el dominava la FAI. Diu, això era intolerable. Tardés un home d'ordre, això era intolerable.
I quines forces tenia la Generalitat per controlar el carrer?
No sé, això...
És que, clar,
és que això
és una cosa, és una discussió històrica si Companys hagués tingut una força de 20.000 Mossos d'Esquadra armats, o 30.000, Quants calien? Tu saps quants militants tenia la CNT FAI en aquell moment a Catalunya? No sé.
Tenia la Guàrdia Civil, que va ser lleial.
Tenia més de 100.000 afiliats.
Jo,
o sigui, vull dir que no és tan fàcil dir...
Jo t'estic contant el que...
No.
Jo no entro en juzgar el contingut.
Sí, ara. És una crítica que se li fa a Companys. Claro. És una crítica que se li fa... Però la veritat és que és una crítica que se li fa a Companys i se li podria fer a les autoritats republicanes de Madrid.
Però és que...
Fins que el Partit Comunista... i amb l'ajuda de la Unió Soviètica no es va imposar l'ordre al camp republicà. Aquesta és la realitat.
David, Tardadellas deia, vaig a donar més complicacions, sí. Tardadellas me deia, diu Manolo, diu, la república se m'anà en orris per culpa de la Federació Socialista Madrilenya. Vale? No, és que si aboco el cantí se quedarà pas maig. Sí. Un dia baixava jo a la Generalitat caminant per la Via Laietana, estic citant, al peu de la llista de confidències de Tarradellas. Diu, baixava per allà i a l'arribar a l'altura de Foment van començar a disparar més de la FAI des del Foment, que evidentment se van apoderar de Foment. Sí. Que és un tema que ara estic jo treballant per un futur llibre. Aleshores, què passa? Que, clar, se van fer bestieses descomunals i el desordre va ser universal, perquè l'Espanya va ser un pur desordre en aquell moment. Aleshores, clar, aquest és un problema de fons que moltes vegades s'ha de equilibrar amb el juzgar les coses. Jo no vull justificar res, però clar, a mi m'agrada que els testimonis històrics de les persones que ho van viure tinguin la validesa suficient per poder contrastar posicionaments i actituds. I clar...
És molt difícil posar-se en aquell context.
Bueno, és l'única manera... Jo he fet història a la universitat.
Si tinguéssim documents de Companys dient jo estic a favor de la matança de monges i de tal, i no sé què, no sé quantos, bueno, podries dir sí, aquest senyor, i que va instigar, i no sé què... Que no va poder-se fer càrrec de l'ordre de Catalunya després del 18 de juliol del 36, això és una obvietat, i li va passar a la República en el seu conjunt, perquè si totes les teves forces armades, o la gran part, i moltes de les forces de seguretat es passen al bàndol del cop d'estat, es crea el caos. I qui tenia força en aquell moment, qui tenia armes, i qui va anar als quartels, diguem, els va saltar, i es va fer amb els arsenals? Doncs la gent de la CNT-FAI, que tenia una força, era una força poderosíssima, en la Catalunya d'aquella època, vull dir, al costat de la UGT, que era molt minoritària, doncs la força de l'obrerisme en aquell moment a Catalunya la tenia l'anarquisme, i això fins que els comunistes no es van fer presents en el govern de la República i van, amb l'ajuda de la Unió Soviètica, i van poder imposar aquest ordre, diguem, aquest ordre que segurament Tarradellas volia, doncs van passar uns mesos en els quals, efectivament i malauradament, es van fer moltes barbaritats.
Mira, l'ordre públic el regulava. No em fico amb els seus posicionaments ideològics, però els germans Badia, i com van acabar? Pistolers de la FAI, el Justo Bueno, un tal Justo Bueno, el van matar al carrer Ribau. Però hi ha a la pel·lícula, per exemple, Companys, procés a Catalunya, hi ha un moment, una seqüència, que resumeix una mica el que estàvem parlant. Hi ha un moment que està el govern, Lluís Companys i el seu govern, moments problemàtics, en fi, què passa, què passarà, què deixarà de passar, estan al Palau de la Generalitat, i els hi diuen, ve una columna de la Guàrdia Civil. Ostres. I es pensen que els van allà a detenir.
Sí, sí, sí.
I resulta que llavors l'Escobar, el coronel Escobar, sembla que era el coronel, el cap de la... que després sí, sí. Amb el franquisme el van fusellar, també. El coronel Escobar forma la Guàrdia Civil a la plaça de Sant Jaume mirant a la Generalitat, presenten armes i ell li diuen al president que està al servei de la República. Però fins al moment aquest...
No se sabia,
es pensava que els anaven a detenir. O pitjor, que els hi passaria com els germans Badia. O sigui que realment el tema de l'ordre públic en aquella època era francament complicat. Però jo crec que tothom té una mica de responsabilitat.
Està clar, però...
I la República, la Federació Socialista Madrilenya, escolten, aquí, dintre de la Guerra Civil, va haver-hi una mena de guerra civil pròpia entre anarquistes i comunistes a Barcelona, els suposos tirotejos, allà a la plaça Catalunya, a Porta l'Àngel. O sigui que realment és molt complicat tot.
A veure, va.
Per això dic que és molt complicat, jo... si fos president de la Generalitat seria molt més prudent del que surt a l'Aragonès, i no vull entrar en qüestions molt personals i familiars, que l'altre dia vaig apuntar-les aquí, perquè l'avi de l'Aragonès va fundar amb mi el Partit Popular, vale? I va presidir el Partit Popular a Catalunya, que entonces es digui Reforma Democràtica de Catalunya.
Però la gent evoluciona.
No, jo no dic que no.
I els fills i els pares.
Jo no dic que no.
Per què pensar com els pares?
Jo no dic que no, David, però aquesta és una discussió que vaig tindre... Sí, jo vaig tindre l'altre dia amb uns senyors d'una família molt coneguda catalana. Escolta, hi ha una cosa que és la llei de l'herència o la llei de la sang. I clar, tu eres molt objectiu. Jo he volgut sempre molt objectiu i dir les coses com les penso. Però si a mi hi haguera una situació de ruptura i confrontació, no tinc cap dubte, eh? Jo aniria a defendre la memòria dels meus avis, eh? Que va estar condemnat a mort a Castelló durant 2 anys, eh?
Sí, però, senyor, però en el cas d'Aragonès... tenia un avi franquista i un avi republicà, clar, com moltes altres famílies.
Vull dir... Però t'estic dient que hi ha coses que s'han de mirar...
Quina és la dels teus avis, els teus avis van estar en bandos reposats?
Escolta, el llenguatge... El germà del meu avi era el cap comunista, el secretari del Partit Comunista, en Forcall, i el van fusellar Franco després. O sigui, el meu avi el van tenir a la presó 2 anys per matar-lo, per caprici, perquè era carlí, i el seu germà el van fusellar Franco a l'any 38. Aleshores, clar, jo no, aquestes coses no m'agraden, i com que no m'agraden, certes coses diu, i que ha dit Aragonès, no m'agraden.
Però al final tu has de pensar que Companys és un símbol. Vull dir, no estem entrant en la idea, en què va fer Companys aquell dia, l'altre, no sé què, no sé quantos. Estem parlant d'un símbol que és un president afusellat per un règim feixista i l'únic que es va afusellar durant la Segona Guerra Mundial i en tot aquell període, no? I que això el converteix en un símbol.
Jo ja he
dit... Ho has dit, és la de la mort.
Ja he dit que no accepto això.
Tot això venia d'una frase també del Manolo Emilian, que ha dit, a mi m'ha sorprès com van arribar a un acord a PSOE i PP només en 24 hores per una cosa que venia de
mesos.
Que no hi havia. Per tant, jo us proposo, dediquem-li 10 minutets, ni que sigui, que després ja vull canviar de qüestió i així també hi entrarem, no? Aquest acord, i sé que també el Josep Maria hi volia entrar, no? De cop i volta, en 24 hores, passem de dir al Congrés que això ho desencallem, a dir ja ho tenim arreglat, i ara diuen que en qüestió de dies sabrem els noms. Bé, també és veritat que hi ha un acord, però tampoc ningú ha posat un nom, diguem-ne, damunt de la taula, diversos noms, perquè Tribunal Constitucional, Defensor del Poble, Tribunal de Comptes, en són uns quants de noms que s'han d'acordar.
I Agència de Protecció de Dades.
Correcte, i l'Agència de
Protecció. Són les 4, en canvi, el que més falta fa, que és el Consejo General del Poder Judicial, no. Suposo que Carlos Lesmes estarà preparant el seu 5è discurs de comiat pel setembre de l'any que ve. Escolta, dos apunts, perquè ahir sí vaig estar... Mira, quan vaig veure això, dic, carai, i em vaig trobar el que per mi era una sorpresa. A veure, primer una prèvia, que sembla que estarem tots d'acord. Aquí estan parlant de fer un canvi de cromos, o sigui, traiem algunes persones i en posem unes altres. Però jo crec que, i ho deia el Manolo fa una estoneta...
Que és el que s'ha fet tota la vida, diguem.
El que s'hauria de fer és un canvi conceptual. Però, noi, qui li posa el picarol al gat? Vale. Mira, el Defensor del Poble, jo personalment, em vaig emportar una sorpresa perquè vaig veure aparèixer uns noms, especialment un, que a mi em va sorprendre. Potser ara, escolta, ja la gent diu, sí, s'ho sabia tothom. A veure, el Defensor del Poble té un president en funcions, des de fa molt de temps. Està tothom en funcions. I el president en funcions és Francisco Fernández Marugán, que deu conèixer bé. Era el que portava els comptes en el PSOE.
I tant que el conec bé.
Aquest senyor va ser diputat del PSOE 8 legislatures.
Sí, sí.
8, o sigui, multipliquem 8 per 4, 32. Bé, alguna va ser més curteta.
N'hi ha que han sigut més curtes, sí.
Sí, 29, 28, 29, 30 anys. 30 anys diputat. I quan va acabar, esclar, el Defensor del Pueblo. I com que es va plegar el que ho era, doncs mira, ell president en funcions des de fa la tira de temps. I aquí la meva sorpresa ahir. Vicepresident, o vicepresident en aquest cas, en funcions també. Concepció Ferrer, de Unió Democràtica de Catalunya. Ja ho sabíeu, jo em vaig...
Un partit que ja no existeix.
Perquè ja no existeix.
Però els càrrecs sí que es reprodueixen.
I una senyora que va ser diputada, va estar a la mesa del Parlament de Catalunya.
Eurodiputada,
17 anys. 17 anys eurodiputada, per Unió Democràtica, partit que ja no existeix. Ostres, em vaig quedar... Jo no sabia, i em pensava que s'havia retirat de la política, la Concepció Ferrer. A més, és una persona encantadora, de tracte.
És que en política hi ha dos conceptes. Un en parlem molt, que és porta giratòria.
Sí.
L'altre, que ja no es fa servir tant, és menjadora. Aquesta també... Aquesta.
El pessebre, no? Allò que parlava un dia, el pessebre. I a l'Agència Espanyola de la Protecció de Datos, una singularitat, la directora actual, també amb el mandat caducat, perquè la van nomenar el 2015 i els mandats són de 5 anys, però o sigui, no es passa de gaire. Es diu Mar Espanya. Mar Espanya. I aquesta d'on venia? Pues mira, era consellera de la presidència de la Junta de Castilla-La Mancha. Altra sortida per un polític. I el seu adjunt, també absolutament prorrogat de mandat, es diu Jesús Rubí. Està des de 1999 a l'agència. i té el càrrec d'adjunt des del 2005. O sigui, ell és adjunt i van canviant els presidents o els directors, però ell... O sigui, tot això, per això us deia, tot això... És que ara canviaran noms. Aquí l'adjunt posarem aquest, aquella posarem allà. Escolta, s'ha de canviar el concepte. Ara, qui ho farà? Jo no ho sé. És que això és un desmadre, aquests organismes, és que és un desmadre. I al final sempre és un canvi de cromos. Traiem un del PSOE, posem un del PP, compensem aquí per un... No pot ser, eh? No pot ser.
Estàs oblidat del meu amic Enrique Mújica.
Sí, però va ser defensor del poble. Va ser defensor del poble. Sí, sí,
sí, sí, sí, sí, sí. Mújica, Mújica.
Que va tenir un paper molt important. Però, en
el tema de l'Estatut, en el tema de l'Estatut.
A Madrid com s'explica aquesta...
No, no, jo és una persona al que jo tenia carinyo i respecte. Perquè jo vaig veure com va vindre Mújica, que l'any 76 va arribar al despatx de Fraga, que era ministre de l'Interior i vicepresident del govern, i va arribar allí per negociar. Jo vaig estar xerrant amb ella, vaig entrar a parlar amb Fraga, vaig estar allí parlant a l'antesala del despatx, al Ministeri de l'Interior, sobre l'operació que anaven a fer, sorprenent, de legalitzar el Congrés de la UGT per primera vegada en la història. Després de Franco, no? I aleshores jo vaig tenir una conversa que no olvidaré mai. I Enrique, que era una persona que me respectava molt, jo el respectava molt amb ell, perquè bueno, era un home serio, bona persona i tal i qual, Enrique, recordo que després, quan vaig publicar la biografia de Fraga, Fraga en tres tiempos, ell va dir, Mancho Manolo, has hecho aquí... No un elogio, no, una geografia.
És demasiado, no? Era
un personatge entranyable, sí. Entranyable, i que va tenir papers molt importants en empalmar el PSOE basc, sí. Que era realment molt sòlid de tradició, d'on va sortir Dolores Ibarruri, no ho oblido mai, el va empalmar amb els andalusos, que era el nou PSOE, d'on sortia el
Guerra. El de Suresnes.
Això dic jo, esclar, i aquest personatge va estar durant un temps, uh-huh. Un temps mandant-me, però va ser, no sé, un o dos, de defensor del poble, i va ser una persona intachable i indubitable.
Però amb el tema de l'Estatut, els dos recursos que van fer mal i es van carregar al final constitucional a l'Estatut d'Autonomia del 2006, de Catalunya, era el PP per una banda i per l'altra el defensor del poble, ell, Mújica, sí, sí, sí. Enrique Mújica Arzó, que eren dos germans, em sembla.
Li demanava al David sí. A Madrid com s'explicava, diguem-ne, aquesta celeritat, després, això que, el que sí, comentava sí, el Manolo, sí. No sé com pot ser que de cop i volta sembla que tot s'hagi... Tot eren problemes i en sí, 24 sí, sí. Hores, vaja...
A veure, he de dir que d'entrada va ser una sorpresa, diguem, allà al Congrés, diguem, ningú s'ho esperava, diguem, no? En l'àmbit periodístic, estic parlant, sobretot perquè veníem d'una convenció del PP on diguem, el discurs havia sigut molt dur de Casado i tothom va interpretar que realment hi havia un gir a la dreta de Casado i que Casado s'estava acostant a les posicions de Vox i estava competint amb Vox en l'àmbit ideològic, no? I el mateix dilluns, el mateix dimecres, perdó, és quan ja Casado llança el guant de l'acord, no? I és veritat que a les files del PP aquest moviment genera fins i tot una certa eufòria, perquè d'alguna manera els permet distanciar-se de Vox. Vull dir, aquí hi ha un problema entre PP i Vox, molt, una competència molt bèstia, i llavors aquí el que sembla és que el PP ha arribat a un acord, a un punt mig, que és dir, nosaltres, en l'àmbit ideològic, anirem, coincidirem amb Vox i, per tant, competirem amb ells en aquest àmbit, però hi haurà una cosa en la qual ens distingirem, que és el nostre sentit institucional. I això és el que apliquen a partir de dimecres per diferenciar-se de Vox. Nosaltres, ells surten a dir, nosaltres som un partit d'estat, som una alternativa de govern, i els partits que són alternativa de govern parlen amb el partit del govern i arriben a acords amb el partit del govern. I això ho van fer, a més, molt convençuts i donant i contents, diguem, no? D'alguna manera, era com si s'haguessin alliberat i haguessin dit, bueno, escolta, mira, ja no som Vox, saps? Vull dir, nosaltres som una altra cosa.
És una mica la línia PNB. Partit Nacionalista Basc sempre té la bicefàlia. El Lendakari, ell fa la seva política institucional i les estracanades i les tirades d'això, pam, és el president de l'Euskadi Buru, sí. Pensar. Es va fer famós en altres temps, doncs, l'Arzallus, no? Uh-huh. L'Arzallus deia el que deia tal, però Garaikoetxea... Ardanza eren la veu de la serenor. Potser és això, no? I, a més, al PP li interessa sentar-se una miqueta, inclús a nivell d'homologació internacional, no?
Sobretot en aquest aspecte concret, que és ser partit de govern i partit institucional. O sigui, perquè sí que és veritat que jo crec que ells a Europa deuen tenir pressions i perquè el PP és un partit institucional i Vox no és un partit institucional. Vox va contra les institucions i està en contra dels grans consensos del règim del 78, per dir-ho així, no? amb moltes coses, no? I, per tant, amb alguna cosa t'has de diferenciar, perquè, si no, a més a més, l'experiència el que està demostrant allà cada dia és que els votants no se n'estan anant al PP. O sigui, el Vox aguanta i fins i tot creix una mica, diguem, no? I, per tant...
Els de Ciutadans, vols dir, no? Els votants de Ciutadans...
Bueno, els votants de Ciutadans ja són tan pocs...
Els que queden, sí.
Ja són tan pocs que ja no compten, no? Però vull dir que no... és veritat que hi ha enquestes que donen majoria a la dreta, però jo crec que el PP sap que no és tan fàcil, diguem, perquè el sistema electoral no els beneficia i que han de trobar el seu perfil al costat de Vox, perquè és que si no, Vox sempre guanya. Si jugues en el camp que ells dibuixen, guanyen, perquè, com que ha dit el Manol abans, segurament són més brillants des del punt de vista
intel·lectual,
sí. I, per tant, són més efectius a l'hora de fer de vehicular certs missatges, de dir unes certes consignes. Vull dir, amb això, el votant de dretes tradicional segurament, diguem, el posa més el discurs de Vox que el del... Que...
Ahir, David, hi ha una circumstància genètica que hi ha que contemplar sempre, és que un és fill de l'altre. I jo, per exemple, vaig estar en desacord amb Fraga quan se va menjar a Força Nova, se'n recordeu? Fraga va agafar a Força Nova i el notari famós de Madrid i se va tragar. I va dir, des del punt de vista d'estratègia electoral, va ser una operació fantàstica, perquè va agafar tot el centre fins a la dreta. I va acabar la divisió actual...
Blas Piñar, Blas Piñar.
Però Blas Piñar no va tenir un diputat.
No, però se va menjar tot l'àmbit electoral.
Vull dir que no tenia la força que té ara. No.
I ara el problema és que després del PP surt una secessió que és la riera que corria sota les aigües del PP, que ha tornat a vendre carta de naturalesa, i això és el que està fent aquesta competència fratricida que estem vivint, perquè ara, des de l'hora, guanyant discursos que me quedo bocabadat de veure com s'estan arreant uns als altres. I teniu present una cosa, Vox al fons en un mica l'eix Vidal Quadras. Sí, sí. Vale? O sigui, una altra secessió del PP. I Abascal és un senyor privilegiat tota la seva biografia pel PP. Sí, sí, vivint del PP. I a més, no dic com volutos, com diem l'altre dia, se'n recordeu, sinó vivint d'una manera molt, molt artificial, fent-li una fundació que no servia per res. És a dir, aleshores, clar, totes aquestes coses internes acaben fent grinyolant i acaben creant aquestes tensions que esteu a vosaltres analitzant, que és l'evidència.
Fem una pausa per la publicitat i seguim amb més coses aquí al matí a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Tens Android? I tens l'app de Ràdio Estel? Doncs recorda descarregar-te la nostra nova app, Ràdio Estel Oficial. Busca-la, descarrega-te-la i continua actualitzat. Recorda, la nova app de Ràdio Estel per Android la trobaràs com a Ràdio Estel Oficial. Que no se't passi. A Prodents Centre Odontològic, des de fa 20 anys al barri de Sants, hi trobareu un tracte professional i familiar, a més de preus avantatjosos per jubilats. Som a l'Avinguda Madrid número 36, cantonada amb Barisala. Som especialistes en implants i pròtesis dentals. Demana pressupost sense compromís. Prodents Centre Odontològic. Descobreix-nos a prodentsbcn.com i al 93 330 60 50. 93 330 60 50. Les Montses estrenen nova cançó i arriba amb força.
Lliure com el vent pels caps.
Troba el nou single Lliure al seu àlbum En l'aire, un disc que promet directes intensos i contundents. Ja a les teves plataformes. Descobreix les Montses. Escolta música en català, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Descobrir una gran ciutat, omplir la panxa amb bon menjar.
L'Orquestra Filarmònica de Londres torna a Catalunya amb el Llac dels Cignes de Tchaikovsky i l'estrena de la versió original de Paganini. Única actuació a Barcelona el 20 d'octubre a l'Auditori. Venda d'entrades a taquilles i web de l'Auditori.
Mas Omega Punto Rojo aporta els àcids grassos omega 3, EPA i DHA que contribueixen al funcionament normal del cor. Aquesta tardor, Mas Omega Punto Rojo és el teu complement alimentari ideal. Demana Mas Omega Punto Rojo a Laboratorios Maen Punes o al 669-56-17-68. 669-56-17-68 i aconsegueix el teu Mas Omega Punto Rojo ja. Per ser oient de Radio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de Mas Omega Punto Rojo. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2021. Bases legals de la promoció a Laboratorios Maen Punes.
Ràdio Estel, Barcelona, 106.6, Girona, 103.4, Tarragona, 100.6, Lleida, 91.5, Catalunya Central, 93.7, La Seu d'Urgell, 105.0, Andorra, 107.5, El Garraf, 96.8, La Cerdanya, 104.4, Tortosa, 90.1, Vic, 98.4, Bossòst Era Val d'Aran, 106.0.
Més coses que formen part de l'actualitat d'aquest divendres, i de fet aquesta malauradament fa dies que forma part de l'actualitat. La factura de la llum ha pujat un 44% en un any. Avui, el preu de la llum marcarà un segon màxim històric al mercat majorista. N'ha fet tants que ja pràcticament passarà desapercebut com a notícia, però això tornarà a passar. Avui, el preu mitjà de la llum estarà durant tot el dia per damunt dels 200 euros. Aquest pont del Pilar, us ho vam explicar dilluns, si heu omplert el dipòsit del cotxe, també haureu notat que la benzina està pels núvols. La benzina ha pujat un 23%, el dièsel un 21%. Això és bàsicament perquè el petroli des de l'estiu ha pujat un 45% al preu. Els carburants estan a nivells de fa 8 anys. Per intentar evitar que el preu de la llum continuï pujant, i el Congrés dels Diputats va acabar donant llum verd a aquest decret per part del govern per intentar mirar de contenir els preus. Els experts ja diuen que a la llarga potser el decret fa alguna cosa, a la curta per ara, per la immediatesa, no servirà. Per tant, el preu de la llum continuarà pujant previsiblement fins a finals d'aquest any. Clar, la pregunta és, com pot ser que siguem un dels països amb més sol de tota Europa i no haguem apostat més per l'energia fotovoltaica? Per exemple, també és veritat que tampoc ho hem fet per l'eòlica, i ara estem descobrint que depenem massa de les nuclears, que depenem massa del carbó, que depenem massa de l'energia que hem de comprar fora, i la pregunta és, això per què ens passa? Avui hem volgut intentar donar una resposta a aquesta pregunta, o com a mínim a una part. Per fer-ho li hem demanat que ens acompanyi al programa el Manel Romero. El senyor Romero és el representant de la Unió Espanyola de Fotovoltaica a Catalunya, és també cofundador de l'empresa Sud Renovables a casa nostra. Senyor Romero, com estem? Molt bon dia.
Hola, bon dia. Molt bé, moltes gràcies.
Clar, jo em feia aquesta pregunta, no? Com pot ser que tinguem tant de sol, que durant anys l'eslògan d'Espanya hagi sigut som un país de sol i de platja, home, la platja per fer energia, de moment no, però el sol sí que serveix. I, en canvi, estem molt lluny d'aprofitar el sol encara d'una manera clara i rotunda per la producció d'energia.
I tant, és una pregunta totalment lògica que crec que tots ens fem, i també se la fan els alemanys quan venen de vacances aquí a Catalunya i veuen que ells multipliquen per moltes vegades per 10 la potència instal·lada amb la meitat de sol que nosaltres, no? Per tant, és una pregunta molt pertinent i a la qual, evidentment, nosaltres hi estem treballant des de fa molts anys i esperem que a nivell polític també se'ns puguin donar més facilitats i sobretot la gent crec que ho va veient i creiem que això en els propers anys es anirà corregint i tindrem més energia solar, espero.
Quin percentatge d'energia solar fotovoltaica estem produint nosaltres, per exemple, amb la quantitat de sol que tenim, i quina els alemanys, que no destaquen justament per tenir un clima assolellat?
Doncs a Catalunya només estem a l'1,5% de la producció elèctrica, per tant és un valor molt, molt baix. A Alemanya el percentatge no el conec, però és bastant major. O sigui, estem parlant de segurament el 20 o el 30% en alguns moments, i amb eòlica també. Han fet una aposta molt més decidida per les renovables des de fa molts anys.
Clar, aquí ara estem començant a parlar molt d'aquesta transició ecològica, que hem de començar a apostar per les renovables. Ara sí, serà el moment realment d'apostar-hi, encara que sigui per obligat compliment per llei i per poder cobrar subvencions europees?
Sí, perquè ara ja s'han ajuntat tots, diguéssim, que ens ha agafat, com deia l'Agència Internacional d'Energia, ara ens ha agafat, com aquí diu, amb els peixets al ventre, amb el tema de renovables, perquè ens ha agafat les presses. Ara ens hem adonat que no hem fet els deures els últims anys, de que no hem fet el creixement en renovables que haguéssim hagut de fer, i ara s'ajunten uns preus molt elevats del gas i del petroli, i per tant això ara estan veient els efectes que té, no?, amb totes les turbulències polítiques i geoestratègiques que tenim, no? Per tant, sí, ara a més coincideix amb uns preus de l'energia solar que els últims 5 anys han baixat de manera considerable, i per tant, evidentment, ara no tenim excusa, i a més hi ha els fons Next Generation d'Europa, que d'alguna manera vol ajudar a reactivar l'economia, i per tant això, evidentment, també ajudarà, no? Per tant, ara no tenim excusa, jo crec que bueno, la gent ja ho està començant a veure, i moltes empreses, i estan començant a apostar.
La mentalitat hi és, però ho dic perquè a Espanya, per exemple, va ser molt polèmic una cosa que en vam dir l'impost al sol, que va ser que quan la gent va començar a plantejar-se de posar plaques a casa, el que va fer el govern espanyol en aquell moment va ser dir-los, doncs mira, si et poses una placa a casa per aprofitar el sol, a mi m'hauràs de pagar un impost. Clar, la conseqüència va ser en aquell moment que aquella aposta va quedar bloquejada, i la demostració va ser que quan l'impost al sol es deroga el 2018, de cop i volta comença a pujar la utilització de la fotovoltaica. Vull dir que hem sigut també experts en posar-nos nosaltres mateixos els problemes, no?, en aquesta transició.
I tant, sí, no. Hi ha hagut, evidentment, una política molt erràtica, sobretot des de Madrid, des de fa molts anys. Ara els últims anys s'han anat corregint, com dèieu, doncs s'ha tret aquest impost que no té cap mena de sentit quan es vol incentivar o promoure una energia que, a més, l'estiguis penalitzant, no tenia cap sentit, no?
Som massa dependents encara de l'energia nuclear a Catalunya i a Espanya?
Home, Catalunya especialment, i molt més que Espanya. O sigui, a Catalunya tenim 3 reactors, i això és el 55% de l'energia elèctrica actualment ve de les nuclears, no? I a part, hem de ser conscients de que són unes centrals que ja comencen a tenir uns anys de vida, que està prevista que es puguin començar a desmantellar a finals dels anys 20, a principis dels 30. Per tant, tenim un problema sobre la taula, que és que si hem de desmuntar les nuclears, doncs, evidentment, aquesta energia l'hem de canviar, l'hem de tenir renovables perquè en el lloc de la nuclear, no? Per tant, tenim una feina afegida important.
Tenen capacitat la producció d'energia fotovoltaica i l'eòlica? Tenen la capacitat de suplir realment la quantitat d'energia que ara s'està produint a través de la nuclear, per exemple?
Home, evidentment, jo us haig de dir que sí, que evidentment que hi ha molts estudis que corroboren, o sigui, el 100% renovable és totalment factible, però evidentment això no ho podem improvisar d'un any a l'altre, no podem anar l'any abans de la nuclear i dir ara instal·lem totes les fotovoltaiques i eòliques que necessitem. Això és una feina que s'ha d'anar fent progressivament, s'han d'anar també implementant sistemes d'acumulació d'energia, perquè evidentment les renovables, doncs, són intermitents i depenen, doncs, del sol o com fa vent, però lògicament amb sistemes d'acumulació d'energia, que cada vegada també van baixant més de preu, i hibridant amb altres tecnologies com la hidràulica, doncs evidentment aquesta transició, i molts països ho estan demostrant, i Alemanya també està en aquest camí, evidentment s'ha de poder viure en el dia de demà pensant sense la nuclear i sense els combustibles fòssils. En això estem, crec que molta gent hi apostem i creiem que és realment factible. Clar. I a part hi ha tres motius molt, molt importants que avui crec que per si sols ja serien prou contundents, no? Però és que se'ns ajunta l'emergència climàtica que tenim, l'alta dependència energètica i ara, sobretot, un tema de preus, no? Per tant, aquests tres factors, per si sols ja són prou importants, els tres junts, és que ja fa que sigui totalment inqüestionable la transició energètica.
Aquesta transició, quant de temps pot arribar a requerir? Ara el govern espanyol ha aprovat aquest decret, ahir el Congrés li va convalidar per intentar contenir el preu de la llum. Els experts ja diuen tots que això no tindrà un efecte immediat i que, per tant, els pròxims mesos, per arribar com a mínim fins al gener, doncs segurament el preu de la llum continuarà molt alt. Quan vostè planteja, jo li preguntava, no, per fer aquesta transició, de quant de temps estem parlant perquè això pugui ser una realitat?
Ha de ser, evidentment, un procés doncs de varis anys, i de fet els objectius que el govern de Catalunya s'ha marcat doncs tenen un primer objectiu, que és l'any 2030, que el 50% de l'electricitat sigui renovable, i després l'any 2050, que el 100% de l'energia, inclosa la mobilitat doncs dels vehicles, sigui sense combustibles fòssils, no? Per tant, hi ha un horitzó que tenim clar, que això també crec que la gent quan mira l'any 2050 sembla que estigui molt lluny i ja tenim temps, i no, és al contrari, com que és una cosa que, com deien, no podem improvisar d'un dia per l'altre, hem de començar ja, i els números que hem fet des de l'Associació Fotovoltaica és que calen 6.000 megawatts d'energia fotovoltaica cada any i 4.000 d'energia eòlica cada any fins al 2030. Això és, ho hauríem d'anar fent cada any. L'any passat només en vam fer 50 d'autoconsum de fotovoltaica, no vam fer pràcticament res més, i per tant se'ns van acumulant els deures.
Sí, és veritat que segurament haurem de fer també una feina de conscienciació també a la població per poder començar a implantar en el territori alguns parcs de fotovoltaica que tinguin unes dimensions suficients com per fer aquest abastiment.
Sí, totalment. Aquí crec que també hi ha molta feina pedagògica, perquè només amb posar panells sobre les teulades, el que es coneix com autoconsum fotovoltaic, només amb això no tindrem prou energia, no hi ha prou de superfície de coberta per generar tota l'energia que necessitem. Per tant, cal molta pedagogia de que, a més, evidentment hem de prioritzar les teulades, aprofitar-les i apropar a la punt de generació el consum, això és el més raonable, però amb això només no tindrem prou. Per tant, hem de conscienciar molt bé a la gent de que calen també fer instal·lacions sobre terreny. Que, evidentment, hem de buscar models que siguin plantes el més... Que